Bon dia. Roses a la mà, llibres sota el braç i fins i tot dracs de peluix que sobresurten de les motxilles han desfilat pels carrers de Sant Cugat en aquesta diada de Sant Jordi. Un any més, la tradició s'ha obert pas entre la gent que ha ocupat les places de gom a gom. La temuda pluja, que finalment no ha arribat, ha permès als santcugatencs gaudir del que per a molts és el dia més important de l'any. Qui també ha vist reflectida aquesta abundància de gent són les llibreries, que fan una valoració molt positiva de la jornada.
Doncs realment molt bona i gràcies que el temps ha acompanyat i sobretot ara per la tarda molt de moviment. Molt bé.
La veritat és que està anant bastant bé, ja veieu que hi ha molta gent, que hi ha molta feina. Llibres més venuts, Història d'un piano, Xavi Coral i el Quim Monzó i les calces del sol.
Cugat Mèdia també hi ha participat en un programa especial de ràdio, l'entrevista al tenor Marc Sala o l'anunci dels guanyadors del concurs de microrelats han estat els protagonistes d'aquesta transmissió. Les entitats també han posat el seu granet de sorra a la diada amb les paradetes corresponents i una mostra de l'esbart i els bastoners. Les calces al sol, de Regina Rodríguez, i Història d'un piano, de Ramon Jané, són els títols que més han sonat aquest Sant Jordi a les parades i llibreries de Sant Cugat. En l'àmbit de la literatura juvenil, la més sol·licitada ha estat la saga Ales de sang i ales de ferro, de Rebeca Yarros. Tres enigmes per a la organització, d'Eduardo Mendoza, és un altre dels títols pel qual més santcugatencs han demanat. L'associació Amic Art Valldoreix ha publicat les bases de la quarta Bienal d'Escultura Valldoreix dels Somnis. Un dels objectius de la iniciativa és dotar la vila d'un espai escultòric. Els candidats podran entregar la seva obra fins al 16 de juny. Les 15 peces seleccionades pel jurat s'exposaran al Parc de Sant Cebrià entre octubre i desembre. El primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat disputarà per segona vegada la seva història a la fase d'ascens a Divisió de Plata, la segona categoria estatal. Els santcugatencs han aconseguit la classificació a falta de dues jornades per acabar la lliga regular del grup C de la Primera Nacional. Els de Dani Ariño lluitaran en aquests dos partits per guanyar la lliga, tot i que depenen de la Roca, líder amb dos punts més que els vermellinegres. La informació torna a Ràdio Sant Cugat a tots els butlletins horaris.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 4 minuts de les 12, és dijous, escolta aquesta música, intento cantar, i resulta que comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Bé, avui parlem d'una cosa que no sé exactament si dir que és a Sant Cugat, perquè segons qui diu que és a Sant Cugat, no li agrada, perquè és la Floresta. i la floresta és una cosa especial. Però abans... la homilia de molta comèdia. Avui, Dia Mundial de la Dansa. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. El dilluns 29 es celebra el Dia Internacional de la Dansa, que va crear el Comitè Internacional de Dansa de la UNESCO i que va proposar aquesta data per commemorar el naixement de Jean-Georges Nobert, que va néixer el 29 d'abril de 1727 i que es considera el pare del ballet modern. Mireu, dies d'aquests que celebren coses, la setmana passada van celebrar el Dia Mundial del Circ. Fa només 3 setmanes van celebrar el Dia Mundial del Teatre. I dies mundials dels 360 dies de l'any, 165, n'hi ha, jo què sé, 700 o 800, de les coses més inverossímils. Pregunta, serveixen per alguna cosa els dies mundials? Silenci, no hi ha resposta. Bé, de totes maneres, jo avui llegiré un missatge, el missatge internacional del Dia Mundial de la Dansa i el missatge català del Dia Mundial de la Dansa. Per això també és molt important, sempre hi ha dies diferents. El missatge internacional de la dansa està escrit per una ballarina argentina, Maria Elena Núñez, i diu: un record no arriba per fer història, i la història d'un teatre, com la de cadascú, també és la història dels altres, de com un art com la dansa va migrar i va créixer en diferents latituds. Les parets del Royal Ballet atresolen les fotografies que narren el viatge recorregut. La història reclama els seus protagonistes i la dansa a l'Argentina resplendeix amb cadascun d'aquests noms. Amb freqüència, les institucions es submergeixen en un silenciós anonimat, sense cares ni cognoms, evitant enfrontar-se al ressò del passat. Són les organitzacions impulsades i recolzades per la ITI UNESCO, com ho és el Consell Argentí de la Dansa, les que sovint fan de muralla que atura l'oblit. Estic al vostre costat, en el compromís de rescatar i revitalitzar la història dels mestres, artistes i coreògrafs que han enriquit el món de la dansa, mereixedors de ser escoltats per les generacions futures. Que sapiguem tots que no som espectadors, sinó hereus d'una tradició forjada amb art, dignitat i sacrifici, nodrint el nostre camí amb vocació i amor per la bellesa. Si bé el futur i el present acaparen la nostra atenció, sense el sòlid fonament del passat, sense la fertilitat de la nostra terra, l'arbre de la dansa no pot florir. Les arrels són tradició i alhora nutrients. Això és el que diu la Marianela Núñez, argentina. Però després tenim el de Catalunya, i el de Catalunya està fet per un grup Agitar, i diu el següent: si tu ets aquí, a aquesta hora i a aquest lloc, és perquè hi ha alguna cosa dins teu que t'empesa a sortir, a moure't. Si jo sóc aquí, a aquesta hora i en aquest lloc, és perquè hi ha alguna cosa dins meu que m'empesa a sortir i a moure'm. Tu, que amb la mirada veus com el meu cos es mou per l'espai, jo, que amb el meu cos sento com balla la teva mirada. Aquest és el nostre lloc comú, el cos. Aquest cos és el primer espai per a la dansa, un cos present. Ja és un cos que balla. La dansa és la pulsió de vida que ens mou mentre respirem, pensem, existim. La dansa és l'espai que necessitem habitar i cuidar perquè el cos segueixi sent un lloc de trobada. Llavors, per què sentim que la dansa ens manca? Com és que no ocupa tots els espais que hauria d'ocupar? Com podem construir una xarxa de mirades i de cossos que en la seva particularitat són una comunitat? Ens preguntem quin és l'espai per la dansa quan ens sentim pertorbades pels conflictes que hi ha al món o quan no respectem els cossos que ens envolten. Ens preguntem també si hi haurà lloc en aquesta nova fama, la forma per poder-s'hi posar el cor, el peu, la llengua, la mà, el pensament, el genoll o la galta. Veiem un paisatge artístic que manca molt sovint de recursos econòmics, d'espais i de compromís. Ens agradaria revisar els escenaris, les programacions, la precarietat laboral i l'educació per cuidar aquesta terra fèrtil inscrita en el gaudi de ballar juntes. No només per l'art, sinó també pel benestar personal col·lectiu. I és una mica més llarg, però no ho faig perquè si no, no tindríem temps pels convidats que tenim aquí. Només dius que aquí a Sant Cugat, el dia de la dansa, està previst celebrar el dissabte, aquest dissabte, dia 27, que diu que segurament plourà, o sigui que tenim una mica fotut. Passa com el dia de Sant Jordi, esperem que no plogui, però hi haurà un espectacle itinerant al carrer Dansa, ideat per Anna Pérez, i organitzat per la taula de dansa i amb el suport de l'Ajuntament, i que recorrerà l'eix de vianants de la ciutat mostrant diferents propostes que viatjaran des de la dansa clàssica a la contemporània, passant per les danses llatines, els balls de saló, les danses urbanes, el country, el flamenc, dansa d'arrel, entre d'altres. Així, benvolguts germans, ens preparem pel dia de la dansa. I com sempre, com que ja hi ha hagut un esment dient que faltaven diners, i en parlant de la precarietat, germans estimats, demanem, com sempre, que Déu faci més que nosaltres. Amén. Penso que està molt bé que després de la homilia, d'una homilia dirigida als benvolguts germans de les arts escèniques, hagi sentit el Salve Regina, un Salve Regina modernitzat. Modernitzat, perquè és de la Gemi Rivera. Jo no coneixia la Gemi Rivera, la veritat, però vaig buscar Salve Regina i vaig trobar la Gemi Rivera i deia Salve Regina, però modern. Fantàstic. Endavant. Bueno, tenim aquí a l'estudi a quatre persones perquè volen parlar d'una cosa important. I aquesta cosa és la setena mostra, setena, que es diu molt aviat, setena mostra d'altre teatre a La Floresta. I tenim a nosaltres per poder anar a parlar amb Carlos Tejedor. Carlos, bon dia.
Hola, bon dia.
que et presento com a coordinador de la mostra.
Sí, sí, com a coordinador de la Comissió de Teatre del Senglar Cultural i organitzadors de la mostra.
El Senglar Cultural i també la Global?
Sí, la Global participa... Bueno, és que són tots els mateixos, ja saps com funciona la floresta, no?
Sí, ho sé de fa alguns anys, sí.
Exacte. I, per tant, pues, bueno, sí, ja, avui en dia no sabem exactament si parlem com la Global, si parlem com el Senglar Cultural o si parlem directament com la mostra, que és del que parlem.
El que importa és que existeixi una cosa i l'altra.
Doncs sí, bueno, i el que importa és que hi hagi gent, directors de programa, com a mínim, que ens estiguin recolzant constantment i que ens animin a continuar i haver fet, pues ja portem 9 anys, 7 mostres, però en 2 anys de pandèmia també. I, bueno, l'única cosa que volia, a part d'agrair a les companyies, no?, la bona voluntat que tenen també d'actuar a l'aire lliure, d'actuar per la nit i tot això, pues a part d'això, en aquest any concret, els hauria d'agrair la capacitat que han tingut d'ajustar el seu catxet, de rebaixar el seu catxet, perquè l'Ajuntament ha baixat, però d'una manera dràstica, l'assignació que podia haver-hi per contractar aquestes obres. De fet, ara comentava un dels participants, això ens ho va comunicar justament quan ja tenien tota la selecció feta. Aleshores, ens plantejà, perquè si no, segurament haurien dit, pues, la suspenem, no? Ens plantejaven la cosa de dir, què fem? Continuem endavant, traient alguna de les obres de les tres, o bueno, i el que van fer va ser passar-li la pilota a les companyies i demanar-los o plantejar-los, mira, si voleu que siguin tots, hauríeu de rebaixar el caixet. I han tingut l'amabilitat i, a més, la generositat de fer-ho, i per això podem estar celebrant aquesta mostra aquest any. I això, pues, lliga la cosa, a part de que la rebaixa, la retallada en l'assignació cultural és per tots, això també ho sabem, però també és cert i que el que tu deies no és gratuït. El fet de que moltes vegades en la floresta no se senti que siguem part de Sant Cugat és perquè segurament Sant Cugat tampoc sent que nosaltres formem part del municipi, a no ser per cobrar l'IBI i alguna cosa més. En fi, així estem.
No, jo diria que coneixent... I més t'haig de dir, al marge del color del que estigui governant.
Exactament.
Aquest és un altre tema. O sigui, no vol
sí,
dir...
Sí, en això tenen una coherència.
Al marge del color. Però jo et diria que, clar, que la resposta potser la pots tenir considerant el nombre de votants que hi ha a la Floresta i el nombre de votants que hi ha a Mirasol, per dir alguna
cosa. I a qui voten, o què?
I a qui vota, exactament. Per tant, això és així. També hi ha una altra característica que s'ha de repetir constantment, jo la repeteixo, em faig molt pesat, però mira, com que soc vell, si en repeteixo m'és igual, tant me fa. I és que la cultura és sempre és la petita oblidada en un racó. Tothom se la posa a la boca. Tothom se la posa a la boca, la cultura. A la butxaca ja és més difícil. Són dues coses diferents. Bé, dit això, continuem amb els presents, perquè, escolta, m'han vingut aquí, només falta que no els diguem que estaré aquí. Tenim Paloma Remolina.
Hola, bon dia.
Bon dia. Que és la coautora i, al mateix temps...
Directora
de l'obra, que és Salve Regina. Salve Regina, que ja, suposo que ara amb la música que has sentit, ja has començat a entrar dintre de la... Tenim també nosaltres a l'Esther Lázaro. Bon dia, Esther.
Bon dia.
Que és també la directora del monòleg... Ah, no. És l'actriu, també.
Així és.
D'una obra de Max Aup.
Efectivament.
Que, efectivament, és un dels autors que moltíssima gent en aquest moment no sap qui era.
Per desgràcia.
Perquè també té una força en tots els sentits, des del punt de vista literari, però des del punt de vista polític.
Totalment.
Està extraordinari. Sí, sí. I en Marc García Coté. Bon dia, Marc.
Bon dia.
També intèrpret?
Intèrpret de l'obra de La màgia lenta.
De La màgia lenta. Ara en parlarem de cada una de les coses, si veu en cadascú, i després, si voleu, entrem doncs, en el conjunt, en el plural. Paloma, a veure, Salve Regina.
Sí.
Què és Salve Regina? Perquè, a part de... Jo me'n recordo quan era petit, no? Salve Regina, mater misericordia. Anava pel carrer de Gràcia cantant, com un nen bo. Què és Salve Regina?
Pues mira, justo con esta pieza que cantabas es como comienza la obra, ¿no? Entonces, Salve Regina fue el resultado de Ángela y yo, Ángela Palacios y yo somos compañeras de teatro hace 13 años que estudiamos con Jessica Walker en el Laboratorio Escuela. Hemos hecho algunos proyectos conjuntos y hace 3 años me dijo que si la dirigía en un solo. Para no hacer la historia larga, bueno... Ella al principio quería hacer un trabajo sobre Ulrike Meinhof, una activista alemana, y empezamos a trabajar juntas. Yo como directora, que era mi primera dirección, y ella como actriz, y haciendo una co-creación total. Fue divertido porque a los 2-3 meses, trabajando, digamos, en la investigación con Ulrike Meinhof, resulta que es una mujer que en un momento tiene que dejar a sus hijos para... poder dedicarse al activismo. Y trabajando esto, un día a mí se me ocurrió decirle a Ángela, vale, y ahora, dentro de lo que estás, dices, tengo miedo de ser madre. ¿Por qué a mí se me ocurrió decir esto? No tengo ni idea. Y lo que le pasó a ella, digamos que el resultado de esa pregunta o de esa sensación es Salve Regina. Al día siguiente volvimos al teatro para ensayar y nos dimos cuenta que el tema no era Ulrike Meinhof, que no iba de eso, sino que iba sobre la maternidad y sobre su proceso personal o el proceso de una mujer acerca del cuestionamiento de la maternidad. Y así, o sea, teníamos 4 meses de residencia en Cucheras Burrell, pues a los 2 meses y medio cambiamos por completo el tema y nos lanzamos ahí, digamos, en un acto de fe de a ver qué saldría, ¿no? Y fue muy interesante cómo, en cuanto encontramos el tema, todo se fue abriendo. Todo el lenguaje que íbamos a utilizar, los elementos. Y realmente es una búsqueda de, si nos pudiéramos meter en la cabeza de una mujer que está en el periodo de decidir si va a ser madre o no va a ser madre, porque hay un reloj biológico, básicamente, sería como meternos en su mente y llevarlo al extremo. O sea, a toda la locura... En el buen sentido, y en el sentido que también te deja un poco para allá, acerca de la maternidad, de los deseos, el por qué quieres ser madre o el por qué no quieres ser madre, qué implicaría serlo, dónde queda la parte profesional, dónde queda quieres ser madre soltera o quieres tener una familia. Bueno, es como una investigación total acerca de esto, ¿no? Y que realmente usamos Salve Regina porque es como si fuese un gran rezo, como si fuese el vómito de todo esto, ¿y qué hacemos con todo esto? Lo cual es muy interesante que pueda ser a nivel de teatro, ¿por qué? Porque permite una ficción. Entonces, tú puedes ir muy lejos tratando un tema que es delicado, que además toca a muchas personas, y muchas personas no me refiero a solo mujeres, es decir, tú como hombre puedes ir a ver la obra y te toca y te hace cuestionarte, ¿no? Pero al ser una ficción, tú puedes ir tan lejos como quieras a la neurosis a la que somos capaces de llegar.
Tú hablas de una ficción, pero en cualquier caso, el teatro siempre ha sido, debería ser un espejo.
Sí, pero tiene la gracia de que al ser un espacio, digamos, extracotidiano, no hay una consecuencia inmediata como en la vida real, ¿no? Tú puedes coger, como la obra, trabajar con nenucos, con bebés de plástico, y hacer cosas que obviamente no vas a hacer con un bebé, pero que quizá en tu mente pasaría por ahí, sabiendo que no vas a llegar a hacer daño, ¿no? Entonces, es muy divertido cómo un elemento puede traducir tantas cosas y darte tanta libertad para explorar un lugar y quizá llegar a una mayor armonía, una mayor sanación acerca del tema.
A més, això que estàs explicant respon molt a l'actualitat. Perquè probablement dues generacions més endarrere, en algun cas, alguna dona havia pensat, però no estava manifestat dintre d'un col·lectiu. Avui sí.
Sí,
avui
sí.
Avui és així.
Sí, que és un... Al final nos damos cuenta que, aunque es evidente, es un tema actual. No importa en qué momento de la historia estemos de la humanidad, digo, la maternidad. Pero también es un momento particular donde hay mucho cuestionamiento, ¿no? Donde el índice de natalidad baja. También en el país en donde estamos realmente ha bajado con respecto a otros años. Y es como cuestionarse. Uno quiere ser madre, tienes la libertad de cuestionártelo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Una vez que ya has sido madre, ¿te puedes seguir cuestionando? Como abrir una libertad de cuestionamiento, de expresión y de indagación interior.
I què fas amb la teva vida professional? Perquè la diferència amb aquestes dos o tres generacions anteriors consistia en que la dona, la seva funció era casar-se, tenir fills i quedar-se a casa. Mentre que ara això no té res a veure. Per tant, és molt difícil, realment, i s'entén perfectament baixa natalitat. Anem a saltar amb una altra, amb la segona obra que es farà. I la segona obra que es farà, Esther, ens agradaria també que ens en parlessis, perquè a mi em va sorprendre molt, quan vaig veure la informació i vaig pensar, amb el fet de recuperar Max Aub.
Jo crec que recuperar Max Aub és una tasca pendent que tenim amb la nostra història, amb la nostra cultura, amb el nostre llegat, i que forma part justament del que se'ns ha pres amb els 40 anys de dictadura i amb els que portem de, diguem-ne, democràcia, sí, més o menys, perquè Max Aub és un dels autors més emblemàtics de l'exili republicà i per mi és un dels autors fonamentals de la literatura universal del segle XX. De manera que portar-lo a les taules, al teatre, perquè ell sempre es va considerar home de teatre, encara que no va tenir gaire fortuna, als escenaris, crec que és una qüestió de justícia, simplement.
Com va arribar? Com va arribar que tu diguessis, vull fer això, vull recuperar i vull fer-ho?
Doncs, d'algun temps a esta part, aquest monòleg és un muntatge que vam estrenar el 2012, o sigui, ja fa 12 anys que el portem, hem fet gira per 10 països diferents, a Europa i a Amèrica, Estats Units i Llatinoamèrica. Jo sóc una enamorada de Max Aub de sempre, de fet vaig dedicar la meva tesi doctoral al seu teatre, és a dir, fa molts, molts anys que el llegeixo, que l'estudio, que l'interpreto, i va ser una mica fortuït. Jo vaig començar com a actriu infantil als 7 anys, i recordo el primer rol que vaig fer, no recordo ni quin títol tenia, però jo sortia jugant a pirates a la primera escena, després durava una pila d'hores i jo me n'anava a casa meva, mai sortia a saludar. I molts anys després, llegint allò compulsivament qualsevol cosa que queia a les meves mans, vaig llegir Max Aub, vaig llegir Los Crímenes Ejemplares, que són uns microrelats humorístics que recomano a tothom, em va agradar molt. Llavors vaig llegir San Juan, que era justament aquella obra que jo havia fet de petita i que vaig dir, ostres, mira, això és una senyal del destí. I després vaig llegir No són cuentos, que són uns contes molt cru sobre la guerra civil, em va remoure, vaig dir, no ho tornaré a llegir aquest home mai més, ho he passat fatal, gairebé no he pogut acabar el llibre perquè això és molt dur. I jo seguia llegint, quan dic llegint vull dir uns 20 llibres al mes, i mesos després jo seguia recordant aquell llibre i vaig dir, replanteja-t'ho, torna a Max Aub. I des de llavors no he parat de perseguir a Max Aub. Vaig llegir d'algun temps a esta part, em va remoure moltíssim també, perquè és un text molt dur, és un text protagonitzat per una dona, per una mare, no? Com ja que fèiem l'al·lusió a la maternitat. Una mare que en realitat el que ens explica és com ha canviat la seva quotidianitat a l'Àustria del 1938, un cop s'annexiona el Tercer Reich i comencen a aplicar totes les lleis, doncs, de Nuremberg i del que després seria l'Holocaust jueu. És una dona molt complexa, ella és catòlica però d'ascendència jueva, de manera que veu com passa a ser dels altres i ens descriu aquesta mena d'expansió de l'odi i del discurs de l'altre i del diferent, però no a un nivell grandiloquent i polític, sinó com afecta a la societat, als seus veïns, als seus amics, a la gent amb qui portava, doncs, tota la vida convivint de manera harmònica.
I que potser mai s'havia manifestat.
Exacte. no? I que ni tan sols ella s'ho havia arribat a plantejar, no? I és el fet de convertir-se en víctima i convertir-se en subalterna i convertir una dona que li han tret tot, li han tret el fill, li han tret el marit, li han tret la casa, quan ella pren aquesta consciència política i el que fa ella i el que fa Max Aub és denunciar com aquests discursos de l'odi i aquest extremisme acaba afectant a totes les capes de la societat, inclús encara que no en siguem conscients. I malauradament, el missatge de l'obra, que a mi m'hagués encantat, que tenia una obra que es va escriure a l'any 39, és el primer que escriu Max Aub quan arriba a París en el seu exili republicà, tant de bo estigués desactualitzada, perquè penses, per què recuperar un text de l'any 39, amb la de bona dramatúrgia contemporània que tenim? Però malauradament, el discurs i el missatge, i ho he comprovat en els 12 anys que portem fent-la, cada cop són més vigents, i això espanta molt. Penses, quin treball de memòria democràtica mal fet estem fent perquè aquest discurs, en lloc d'anar endarrere, sigui cada cop més vigent.
Sí, sí, és així.
De manera que la meva intenció primera era recuperar Max Aub, donar-lo a conèixer i donar a conèixer aquest text, perquè jo estic completament convençuda que és un text que, si no fos perquè és un autor exiliat, que ni ell mateix sabia d'on era, perquè va néixer a París, però ell sent espanyol, després s'exilia a Mèxic, que és on passa la major part de la seva vida. Si no fos Max Aub, si fos Camus o Bertolt Brecht, seria un dels textos que estaria sempre en el repertori universal de qualsevol teatre públic, que farien totes les grans actrius que voldrien fer, etc, etc, etc.
Perquè, a més, quan fas aquest monòleg, també fas un tema, o sigui, també està obert al públic, generalment, perquè hi hagi un diàleg amb el públic acabant o abans de començar.
Sí, jo sempre intento que hi hagi un diàleg postfunció, justament per poder posar una mica en comú totes les idees, perquè parla de moltíssimes coses i amb molts temes a l'obra, però que també crec per això, no? Justament perquè amb els anys he vist que cada cop és més necessari fer aquest treball, no sé si dir-ne de pedagogia de la memòria democràtica, no sé ben bé com enfocar-ho, però crec que és necessari rescatar aquests missatges, o sigui, recordar aquella cita famosa de Santayana, no? De que qui oblida el passat està condemnat a repetir-lo. Jo crec que ens estem trobant amb això ara mateix, i textos com el de Max Aub, com d'algun temps a part, ens ajuden a veure-ho i a ser-ne conscients, i jo crec que a prendre partit.
Malauradament, com tu deies, jo penso que això es va produint amb tot. O sigui, el reconsiderar el passat com si fos passat no és veritat, perquè el funcionament del cervell humà, d'això que en diuen, hi ha el del Carbonell que diu sempre que encara no som humans. O sigui que jo penso que té bastanta raó. Però el seu últim llibre que jo he llegit, jo li diria, Eudald, efectivament encara no som humans, però això que expliques en aquest llibre no serà mai. Això és molt negatiu, dir-ho, però és que penso que acaba per aquí. I anem per la tercera. Anem per la tercera, perquè en aquest cas també tenim un tema que probablement també podríem dir que és de sempre.
Sí, 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 sí. I ara és un tema que està sortint molt a la llum, també. Jo crec que és molt important parlar-ne, i també acostumem a fer sempre un debat després de la funció. La màgia lenta és una obra que parla, sobretot, jo diria que el tema central són els errors de diagnòstic en psiquiatria, però hi ha també el tema, sobretot, és el tema de l'abús sexual en la infància. I és una obra que d'alguna manera viatges amb un personatge que comença amb un diagnòstic d'esquizofrènia, i anem seguint a través de sessions de psicoanàlisi com va recordant una cosa que havia oblidat de la seva infància, que és un abús per part del seu oncle durant 5 anys, i que cap psiquiatre abans d'aquest psicoanalista que el veu ara havia detectat. I és un viatge de la foscor cap a la llum, i amb molt d'humor, m'atreveixo a dir, que és una cosa curiosa de parlar d'un tema així amb aquest humor, però això és una cosa que el Denis Lachaud, que és l'autor francès que ha escrit aquesta obra, i que el Pierre Nott, que és el director francès també, han sabut fer de meravella. És una obra lúdica, malgrat els temes dels quals parla.
Perquè tu, en aquest cas, representes a diferents personatges.
Exacte, faig tota l'obra comença amb una conferència sobre els errors de diagnòstic. Aleshores faig el conferenciant i després el conferenciant aquest agafa l'exemple d'aquest personatge i els posa en escena. O sigui que faig el pacient i el nou psicoanalista d'aquesta persona que ha patit abusos sexuals en la infància.
Hi ha sempre, en el cas vostre també, el fet de que després de l'obra hi hagi... Sí. Algun col·loqui o llegir...
Sí, ho acostumem a fer, perquè a més ha passat una cosa molt forta, que és com que una de les coses meravelloses que jo trobo d'aquesta obra és que comença com una conferència, perquè l'obra és bastant dura, vull dir, el que explica és bastant dur, tot i que ho tracti amb l'humor. Però el fet que sigui una conferència fa que el com, públic...
Què vols dir? Què vols dir que tracti amb humor? En quin sentit?
Tracta, hi ha molt d'humor en el descobriment, en els passos que va fent el personatge per descobrir que va ser víctima d'abusos sexuals. I el fet que sigui una conferència fa que el públic, d'alguna manera, pugui escoltar tot el que vindrà al llarg de l'obra, perquè crea una mica de distància, i per mi aquesta és la meravella d'aquesta obra, aquesta distància que permet escoltar. I el que ens passava és que després de la funció, quan jo sortia del teatre, va ser molt curiós perquè m'esperava molta gent a fora, i així al llarg de totes les funcions que hem fet, per compartir amb mi abusos sexuals que havien estat
experiències
víctimes,
personals.
Experiències personals, i com si aquesta obra donés força al diàleg, com si permetés que la gent buscava en mi una complicitat. I això era, bueno, era molt fort, i trobo que per això vam obrir els debats cada dia, pràcticament, durant les funcions.
Bé, jo penso que he fet un repàs a Carlos de les tres obres que es presentaran, i jo diria que tenim una coincidència amb les tres obres claríssima. Cap de les tres obres és fruit de la imaginació. Les tres obres reprodueixen la realitat. Vull dir, en sentit positiu, 100%. O sigui, esteu tocant tres temes, com des de... quan en Max Zau, doncs que ja... podien tirar molt més enrere, encara. Podien anar tirant fins al principi del 20 i al principi del 19. I ens quedaríem exactament igual. La diferència seria, en el cas de l'obra de la Sàvia Regina, i és que jo penso que la Sàvia Regina és molt més actual, pel que deia abans, de que la posició de la dona en aquest moment quasi li exigeix que faci aquest tipus de recopilació, perquè fa uns anys potser la patia, però no, la societat no li demanava, ara li demana. No sé, què penseu els tres d'una de l'altra? Paloma, va, Paloma. Va, comença tu, Paloma.
Bueno, yo creo que a mí una de las cosas que me encanta del teatro es lo que decía, que es al final es una ficción, ¿vale? En tanto que es un espejo de nuestra realidad, pero que es una ficción que permite que nos cuestionemos y que expongamos opiniones que pueden ser diversas o contradictorias dentro de un mismo espectáculo como un cuestionamiento, ¿no? Y que no necesitas tomar una postura necesariamente, sino que como creador tu propuesta es abrir para que se genere un diálogo con el público y que entonces el público que viene a ver pueda tener un espacio de cuestionamiento, pero que tú no le quieres convencer de algo en específico, sino que tú le propones. Entonces, me parecen eso, tres temas muy interesantes en este momento de poder abrir, ¿no? De poder poner aquí, y mira, lo vemos así, o también como Salve Regina, ¿no? Con la obra de Marc, donde es un planteamiento tragicómico. Desde una comedia, cuestionarte un tema que podría ser desgarrador,
total,
que no querrías mirar, y entonces el teatro se vuelve una herramienta a través de la cual puedes ir a explorar de manera dulce, dentro de todo, desde el juego, no por eso quitando la importancia, sino desde un lugar más abierto, sin tener que llegar a ninguna conclusión, y que eso me parece la gracia, ¿no? Llevar temas que pueden ser muy incómodos en el cotidiano y que al ponerlos ahí todos nos podemos abrir un poco para luego generar otras opiniones o entender a otros que piensan de otra manera. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante tanto los tres temas y que el acercamiento pueda ser con más libertad.
Esther, què me'n dius tu?
Jo crec que les tres obres responen... bueno, en el cas de Max Aup és un dramón, o sigui, tant de bo pogués dir, és una tragicomèdia? No, és un dramón. Però jo crec que els tres temes responen justament al teatre que es fa ara, que crec que cada cop, per mi, crec que és una cosa bona. Evidentment, segueix fent teatre del que diríem d'entreteniment, però crec que cada cop és més interessant, especialment amb companyies o amb muntatges petit-mitjà format, que no tenim una gran productora darrere i uns pressupostos d'aquests de moltes xifres, intentar fer un teatre més o menys compromès amb la realitat que estem vivint. Una mica el que deia la Paloma, no? Poder oferir, sense obligatòriament prendre partit per una posició o una altra, sinó poder oferir un ventall de quines són les problemàtiques o els temes que preocupen actualment a la societat. És a dir, fer un teatre que sigui alguna cosa més que entreteniment, que t'obligui de manera no forçada a reflexionar sobre un tema que en general, i jo crec que això sí que coincidim les tres peces, fins ara no se n'ha parlat, no se n'ha parlat gaire. Vull dir, la memòria és una de les grans oblidades, els abusos a la infància és ara quan comencem a trobar peces als escenaris que en parlen, especialment, no? Tant des de les dramatúrgies del real com des de la part més o menys ficcionalitzada, però que també problematitza aquest tema, i sens dubte de la maternitat, no? Quantes obres no parlen avui dia de la maternitat des del paper de no ser mare està bé. No ser mare està bé, és una opció, i és una opció real, i la pots prendre...
Puc escollir.
Exacte. No és només un únic camí nacional catòlic que ens diu quin és el nostre paper a la vida i per què hem vingut al món sent dones.
L'obligació.
Exacte.
I a més, ser bona mare. No només això, sinó l'obligació.
Sí. I fer-ho amb molt de gust.
I de totes maneres, si un altre tema, que seria el cas del Marc, que és negar la realitat comprovada d'aquest fet de pederàstia.
I tant, i durant anys i panys. I...
Jo quan sento la frase aquella tan repetida de, bueno, en definitiva, el 80% és dins de l'àmbit familiar. I què vol dir? Que el 20% no és dolent?
Exacte, sí. I ara van sortir les xifres, una de cada cinc és abusada, encara ara. Imagina't, és que és enorme, és que és una cosa, espectacular. I sí, jo crec que les tres obres parlen de coses que ara mateix estan molt candents i que són molt importants que en seguim parlant i que no ho deixem. Jo quan em van proposar de fer La Màgia Lenta, quan vaig tenir les primeres funcions, recordo molt que vaig dir, ah, per això feia teatre. Pel que passava en aquesta sala en el moment d'aquesta funció. O sigui, perquè hi havia com una catarsis i feia molt de temps que com a actor no vivia una catarsis al públic d'aquestes dimensions. I jo crec que amb els tres temes hi ha un vincle amb la catarsis directa, perquè són coses essencials.
Diríeu, de totes maneres, que el teatre, com a totes les arts, necessita que hi hagi aquest tipus d'obra i l'altre tipus d'obra, és a dir, el tipus d'obra que anés al teatre de boulevard, el teatre de diversió, els anglesos, els francesos, els italians, també, que a vegades doncs, també era teatre que aparentment era de molta diversió, però en el fons també, per exemple, Eduardo y Filippo feien unes obres que, clar, semblava que no passava res, però si tu punxaves allà dintre i sortia tot, el que passa que ho feia rient amb la somriure a la cara, no? Diríeu que de totes maneres que és bo que hi hagi la diversitat?
Sí, jo crec que por un lado estamos hablando de una forma, ¿no? En cómo se exprese, si es comedia, si es drama, si es más, yo qué sé, a través de la canción o lo que sea, yo creo que es hablar de una forma. Yo creo que cuando pasa algo, tiene que ver con que los creadores de esa pieza les ha pasado algo también creándola. Se han, han investigado, se han cuestionado, han tenido también un proceso de transformación interno, ¿no? Entonces, eso, al exponerse, al compartirse con un público, eso irremediablemente se traspasa al público y permite que pueda haber una transformación independiente de la forma, el formato que tú elijas para tu pieza, ¿no? Yo creo que en el arte en general, que una cosa es la forma, cómo se presenta, y otra cosa es si el creador mismo, el artista, ha vivido ese proceso de transformación, va a ser transmitido indudablemente.
Jo crec que sí, que està bé que convisquin totes les formes d'art i de teatre, en aquest cas, d'arts escèniques, si volem, per ampliar més. Vull dir, qualsevol tema, és com el que tu deies, no? Tu pots fer una pièce ben fet, però que darrere hi hagi un missatge o hi hagi una crítica. I també està bé que hi hagi obres on no hi hagi cap missatge ni cap crítica i la gent vagi per entretenir-se. És veritat que és un tipus d'espectacle que jo no consumeixo, però crec que és bo que la cultura sigui per tothom i que hi hagi oferta per tothom. L'ideal seria que la mateixa societat cada cop ompli més els teatres on la peça que s'està posant té un missatge darrere i menys els teatres on no. I llavors, de manera automàtica i natural i orgànica, el teatre esdevingui cada cop més les peces, els espectacles que s'ofereixin, siguin sempre per intentar qüestionar alguna cosa, no? Per fer-nos reflexionar, més que simplement per evadir-nos i entretenir i sortir del teatre igual que has entrat, no? Si surts igual que has entrat, penso...
Malament.
Amb la d'oferta que tenim ara a les plataformes digitals, no?
Marc.
Sí, jo crec que el tema, per mi el teatre va molt lligat al món dels somnis, també, no sé com explicar-ho, però ja, per mi, tot allò que té a veure amb le sacre, no sé com es diu.
El sagrat.
El sagrat, és important que el teatre, encara que facis comèdia, encara que facis que hi hagi una cosa que estigui vinculada a aquest sagrat. Si no, podríem dir que una cosa et porta a l'altra, però en realitat no, perquè hi ha un públic que s'estanca, no?, només amb un tipus de cosa, i no sé fins a quin punt... Depèn de com es faci, de fet. Depèn de com es faci, i el que jo no m'interessa gaire és el teatre que està lligat a lo museístic, d'alguna manera. Tu pots fer obres del De Filippo, com deies, però què està passant ara? Per mi està lligat amb això. O sigui, què està passant ara i què podem dir a través d'aquesta obra? Si és De Filippo per fer una comèdia, això, a mi no m'interessa gaire. Molière, per exemple, parla molt del que passa avui, però clar, ho has d'agafar des d'aquí, des del que som nosaltres ara. I llavors és fantàstic, perquè és una plataforma cap a...
Ara entrem en una discussió
sí,
important, ja. Perquè jo a vegades... No, ara fa poc, aquí vam fer al Teatre Auditori L'alegria que passa, i evidentment està molt bé. És una versió fantàstica, musical. Molt ben fet. Però està clar que no és Rossinyol. A veure, no és Rossinyol. No és correcte, això que he dit. Està clar que si algú no havia vist L'alegria que passa, de Rossinyol, no l'ha vist. Ha vist una altra cosa. Llavors, clar, la dificultat per mi de l'autor, de l'adaptador, que vol portar una obra clàssica actualitzant-la, és on està el límit, on està el punt on pot traspassar sense trair. Que jo recordo una obra, jo recordo un Shakespeare en què l'Ofèlia feia incest amb el seu pare, un Hamlet que... Hòstia, això el Shakespeare no ho va escriure. No feia incest amb el seu pare, Ofèlia, pobreta. No sé com és possible. I, en canvi, l'adaptació feia això. Clar, aquest punt a mi em sembla molt, molt crític, no? O sigui, arriba a aquest punt de dir, vull recuperar un clàssic, vaig veure s'ha estrenat d'Eurípides, no?, al Nacional, vull recuperar un clàssic, fins a quin punt el puc tocar de tal manera que no sigui Eurípides? És difícil, eh?
Sí, per mi la modernitat està en el text, està en el respecte en el text, en el cas dels clàssics, i a partir d'aquí podem anar molt lluny. però per sobre de tot està el respecte al text.
Que no pots, no pots crear... O sigui, jo a vegades ho dic, no? O sigui, fes una obra nova.
Exacte.
Sí, totalment.
Per tant, si, si tu vols tractar un tema, per exemple, doncs, el cas de Salve Regina, si tu vols tractar el tema aquest, doncs segur que si busquéssim trobaríem coses doncs, que ja n'han parlat. No? Però si tu vols dir d'una forma determinada, fes una obra nova. Funcionarà o no funcionarà, això ja no ho sé, però no traeixis el... O sigui, no diguis... a vegades és veritat que diuen basat en... No? Bueno, vale, si diu basat en cala. Però a vegades diu... Dius, no, això no és. Això no és. I a més, obres ben fetes, ben muntades, ben interpretades, que dius, quina llàstima, no? Estàs dient una cosa... Ens han despistat, no?
Tot forma part del mateix.
Sí.
Bueno, Carlos, que t'han deixat aquí un
no,
cantó.
No, estic encantat.
No, que vull dir... això que comentaves al principi, del fet de que us va caure el pressupost, doncs això ja és malauradament bastant normal, entre cometes. No hauria de ser, entre cometes. Però és així. Ara, no sé quina perspectiva preneu per exemple l'any que ve.
Pues jo tampoc ho sé, sincerament.
I doncs?
No sé. La veritat és que en cert sentit, més bé personalment, d'alguna manera sento que he tocat fons. El que passa és que, bueno, també és veritat que quan estàs aquí envoltant d'aquesta gent que té aquesta passió pel teatre, que comunica aquesta passió, tornes a pensar que, bueno, que val la pena, no? Però, bueno, no sé, realment no sé, perquè en aquestes circumstàncies difícilment. O sigui, depenent d'un finançament de l'Ajuntament, un ajuntament que en l'aspecte cultural està molt centrat en l'espectacle en el pitjor sentit de la paraula, o sigui, en l'espectacularitat, en el gran format, no? L'aparença, i que, bueno, que té un... tenim aquí aquest meravellós auditori que està molt bé, però que és un xucla tot el que es pugui donar per cultura. Ara tenim també
el
Teatre de la Unió, i que ja veurem com s'encarrila i com va. I tenim 9 anys d'experiència en la Floresta, en la que no s'ha fet, ni tan sols s'han acabat d'arreglar unes escales de baixada al casino, que són més que res, és com una... sembla que vols suïcidar-te cada vegada que
mesura,
passes...
Una mesura de seguretat.
Sí, que seria mínim que passarà alguna cosa. No, o sigui, no hem tingut cap millora i cap detall que diguis, s'estan preocupant. Ara deixo a part a tots els tècnics, que la veritat és que funcionen molt bé, estan molt entregats, i no crec que cobrin tampoc gaire, però bueno... O sigui, la part tècnica, sempre encantats, però que és la part política de l'Ajuntament, desanima qualsevol, no? És a dir, bueno, és com una...
Bueno, escolteu...
En fi, bueno, no vull ser tan optimista.
No, ho dic perquè...
Se n'està
acabant el temps.
Se n'acaba el temps, no. Jo el que volia dir és que tal com heu parlat aquí, que és molt interessant i tal, potser que algú ha pensat, hosti, igual he d'anar a agafar punts a les obres aquestes, perquè són molt serioses, tal. I, bueno, ja puc dir-li que és teatre. O sigui, que tot això que han dit és veritat, i és així, però és teatre pur i dur. I, per tant, aniran, i espero que faci el que passa sempre en una bona obra de teatre, que és la comunió dels actors i el públic, que és, bueno, el que distingueix això d'una conferència.
Bueno, doncs diguem-ho que el divendres 3, a les 21:30, al Casino de la Floresta, Salve Regina... amb la Paula... Paloma...
Bueno, con Ángela Palacios, d'actriz.
I el dia 10 tenim d'algun tiempo a esta parte de Max Aup
amb... Amb l'Esther Lázaro.
I el dia 17 tenim la màgia lenta, Denis Lachaud, amb...
el Marc
García Coté.
García Coté. Si vols.
Molt bé, doncs recordeu que les entrades es poden comprar anticipadament a la, a sí, la web.
A la web de l'Ajuntament, a l'XSP, allà la programació de prop... De la... ara està bastant, és bastant fàcil.
O directament el mateix dia de l'obra.
Directament el mateix dia de l'obra, també.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu. Teatre, altre teatre. Al Casino de la Floresta. 3, 10 i 17 de maig. Adéu, gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Avui dijous al Bocamoll del Casal de Torreblanca, concert de petit format amb el grup De Una, amb Delta Blues. Divendres a les 20 hores al Teatre Auditori, teatre amb Coralina, la serventa amorosa de Carlo Goldoni, direcció d'Oriol Brogi i un llarg repartiment amb Mireia Xalà, Joan Arquer, Xavier Boada, Rosa Gàmiz, Clara de Ramon, Xavier Ruano, Sergi Torrefilla, Ireneu Trani, Ramon Vila i Jaume Vinya. El dissabte a les 20 hores al Casal de Torreblanca, concert organitzat per la PUA, amb el grup de pop electrònic Belushi, que presenta el seu nou single en llames, que és això que sentíem abans que jo comencés a parlar. També a les 20 al Teatre Auditori, dansa Macaron Power, direcció i coreografia de Sol Picó i música de Mireia Tejero, amb 4 ballarins i ballarines. I diumenge a les 17 hores al Teatre de Mirasol, Les Ales de la Carlota, amb la companyia d'Anna Roca. Espectacle recomanat per nenes i nens de més de 8 anys. I us deixem amb música. Quina música us deixem? Macaron Power. Adeu, fins al dijous vinent.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Notícies en xarxa.
Bon dia, és la